A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting.
Hem de parlar d'un llibre, però és clar, és inevitable que si saludem a una sitgetana afincada a Nova York ens aparegui un dels tants estàndards que tenen en la ciutat dels gratacels protagonisme. I per no posar New York, New York, oi? Doncs l'Autumn in New York ens ha vingut una miqueta més de gust. S'ha cantat tota la vida, però Emma Reverter no fa tota la vida, que és a Nova York. Emma, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ben retrobada.
Gràcies, igualment.
Vens per desconnectar.
Sí, he vingut a promocionar el llibre i de pas aprofito per passar uns dies a casa.
D'acord. Quants anys a Nova York, ja?
Doncs des dels atemptats de l'11S, que van ser l'any 2001, per tant, pràcticament 10 anys.
Pràcticament 10 anys.
Sí, sí.
Quantes persones t'han preguntat com és allò?
Uf, moltíssimes.
Moltíssimes.
Sí, sí. I la resposta canvia. És a dir, jo crec que tothom que va a Nova York té una experiència diferent, no? I per tant, et poden donar una descripció de la ciutat completament diferent.
Havies estat a Nova York en qualitat de corresponsal de l'Avui.
Exacte.
I des d'aleshores, moltes feines diferents, a part d'aquesta?
He tingut la sort, més o menys, de poder anar escrivint llibres i anar enllaçant un llibre amb l'altre, un projecte amb un altre. Per exemple, ara publico Polític, però ja en tinc una altra impremta amb l'editorial Planeta, i després farem la segona part de Polític, que es dirà Econòmic, no? I serà sobre economia. Vull dir que he tingut molta sort, no em queixo.
Perquè allà la vida, des del punt de vista de la progressió professional, és bastant més complicada que aquí?
No ho sé, perquè la meva situació és una mica atípica, en el sentit que visc a Nova York, però sempre he treballat per mitjans de comunicació o empreses d'aquí. Per tant, visc a Nova York, però treballo a Catalunya. És una cosa una mica rara. No? Però sí.
Permet una visió, no sé si dir, molt diferent dels propis ciutadans de Nova York, saber que treballes...
Treballo a Catalunya, és a dir, em llevo pels matins a Manhattan i començo a trucar a mitjans catalans i a la meva editora i a escriure correus electrònics i articles en català o castellà. Sí, sí, visc a Nova York però treballo a Catalunya, aquesta seria la meva definició.
T'hi has sentit sempre integrada?
Sí, sí. A Nova York un 60% de la gent que viu a Nova York són estrangers, venen d'altres parts del món. I sí, jo crec que formem una comunitat molt, molt sòlida i molt solidària, no? Potser perquè després dels atemptats la gent es va humanitzar moltíssim i ens ajudem molt els uns als altres.
Costa d'entendre en una ciutat d'aquesta magnitud o no?
Sí, el que passa és que després la ciutat es divideix per barris, i viure en un barri de Nova York és com viure a Sitges. És a dir, no tens la sensació de viure en una macrociutat, tens la sensació de viure en un barri on coneixes a la senyora que fa el cafè, i a la pastissera, i el teu veí, i és una visió molt diferent probablement que la que pugui tenir un turista, però és una ciutat molt càlida, molt segura, i on pots fer moltes amistats i tens la sensació d'estar en un petit poble.
O sigui que això de la vida tribulada, sí i no.
Exacte.
Depèn de qui la busqui,
exacte,
i on la busqui,
exacte,
i on es posi.
A Nova York tindràs l'experiència que tu busques, no? I si vols tenir una vida salvatge a Nova York, t'asseguro que la pots tenir. Però si vols tenir una vida literària, o més cultural, o una vida tranquil·la, la ciutat també t'ho permet perfectament.
I aquesta tardor a Nova York com és?
Doncs ara començava a fer fred, però no ho sé per què me n'he anat, just quan canviava les temperatures.
Quan l'has viscuda, com és? Quina és aquesta postal? I no sé si té un punt de bucòlic o no, aquesta tarda de Nova York.
Una cosa que m'agrada molt de Nova York és que, a diferència d'aquí, allà les quatre estacions són molt marcades. És a dir, malauradament a l'estiu fa moltíssima, moltíssima calor, la primavera és preciosa, a la tardor els arbres es posen... Tota la ciutat està com de color groc, especialment si passeges per Central Park, i a l'hivern fa un fred espantós. I sí, m'he perdut, perquè ara fa ja 3 setmanes que sóc aquí, m'he perdut potser el mes més maco de Nova York.
D'acord.
Que cauen les fulles i em perdré, que és aquest dijous, el Dia d'Acció de Gràcies,
sí,
on tothom menja gai d'indi i el pastís de poma i aquestes coses.
I és cert que també el Dia d'Acció de Gràcies desprèn aquest aquest aire de les pel·lícules i de...
Sí, és un dia, sí? És un dia espectacular. A més, molt més espectacular que Nadal, perquè als Estats Units, al ser una societat plurireligiosa, no tothom celebra Nadal. Hi ha jueus que celebren Hanukkah, els musulmans tenen les seves pròpies festes. Per tant, el dia de Nadal queda una mica... Hi ha gent que fins i tot treballa el dia de Nadal, els comerços obren. En canvi, el dia d'Acció de Gràcies és, sí que és el dia que tots els Estats Units celebra. No?
Un veritable Nadal, per
dir-ho
així.
És un veritable Nadal pels Estats Units.
D'acord. El llibre es diu Polític,
sí.
Però l'Em Reverter té un peu a la política nord-americana i un peu a la política... Són dues concepcions molt diferents de la vida política? Per dir-ho així en general, després ja matisarem, però...
Sí, en part sí i en part no. És a dir, per exemple, aquesta novel·la gràfica o aquest còmic que he fet amb la Maryam Benarab és molt crític amb els polítics, i jo crec que és un llibre que critica una forma de fer política molt mediterrània. És a dir, que és un llibre que també es podria publicar a Itàlia. De fet, hem rebut una oferta d'una editorial italiana. A mi em costa més de veure'l traduït a l'anglès, perquè potser, que també existeix, la corrupció o els problemes de la política anglosaxona són diferents. Però vaja, també hi ha molts elements en comú.
D'acord. No? T'ho preguntava perquè explicarem algunes de les històries del llibre, tot i que hi ha frases per reconciliar-se amb el món, eh? Entre altres coses, l'àvia de l'Apolo, que és el protagonista, aquest noi jove, li diu: com en altres sectors de la societat, hi ha polítics honrats i polítics corruptes. O sigui que no tot està perdut, per dir-ho d'alguna forma. Però de la mateixa manera que sempre hem vist a la societat nord-americana com aquella que li costa molt anar a votar i que dona per entès, doncs hi ha que un percentatge de participació és habitual, ja en el seu cas, en el cas nostre, el percentatge de participació baix indica que la vida política està en absolut distanciament de la resta de ciutadania. Aquest és també una de les qüestions d'aquelles que ens diferencia molt, no?
Sí, una de les coses que hem intentat amb aquest llibre és demanar al lector que... demanar que s'impliqui políticament, no? Li diem, d'acord, pots no estar d'acord amb com s'està fent política en aquest moment a Catalunya o el que sigui, però si tu no t'impliques, és com si hi hagués un incendi i tu tanquessis la porta i te n'anessis. És a dir, tu t'has d'implicar i t'has de comprometre i t'has de queixar i has d'intentar buscar solucions, perquè si no, els polítics faran el que vulguin. Per tant, els hem com de... No sé si la paraula és controlar, no? Però ens hem d'implicar perquè ells no hagin de prendre les decisions sols.
És una implicació mai ideològica, sempre d'actitud.
Sí,
el llibre apel·la a l'actitud, a la corresponsabilitat, per dir-ho així.
Exacte. El llibre defensa la idea que, amb independència de les idees polítiques que tinguis, i tothom té dret a... És molt legítim, no?, a votar el partit que vulgui, sí que hem de buscar... És a dir, com a ciutadans ens hem d'implicar, i hi ha moltes maneres de fer-ho, no?, a través de moviments cívics o des d'un partit polític, el que tu vulguis, però no des del sectarisme, això sí que...
És molt diferent també en aquest sentit la concepció anglosaxona de la nostra?
Sí, sí,
sí?
És molt diferent. Allà sí que crec que abans de les eleccions en què va guanyar l'Obama, sobretot la gent jove es va implicar molt, i per això l'Obama va guanyar les eleccions, perquè un electorat que normalment no vota, l'Obama va aconseguir animar-los, que després els ha perdut, i ara mateix l'Obama no té el suport perquè estan desenganyats d'un electorat que normalment no votava i estaven com entusiasmats i el van seguir i el van votar.
D'acord, perquè tens la sensació que tot s'està cremant molt ràpid, que les etapes s'estan cremant fa un any d'això, només fa un any?
No, tinc la sensació que, a mi m'agrada molt l'Obama, tinc la sensació que s'ha vist desbordat per la realitat, és a dir, que s'ha trobat, és a dir, ha entrat a la Casa Blanca i s'ha trobat amb una situació que amb ell el superava com a president. És a dir, amb molts problemes a l'Iraq, amb molts problemes a l'Afganistan, amb una situació econòmica que és la pitjor des de l'any 1930, des de la Gran Depressió, i amb una reforma sanitària, perquè ell volia que els Estats Units tingués un sistema sanitari semblant al que tenim a Europa i no se n'ha sortit,
sí.
Amb molts problemes.
La societat necessita ideals, algú que li digui que les coses són possibles i després ens estimem amb la vida real?
Potser, és a dir, a mesura que ens anem fent grans, arribem a la conclusió que l'idealisme... És a dir, però necessitem... Jo crec que sí que crec que la gent jove ho ha d'intentar, no? És a dir, com deia l'Obama, l'últim que es perd és l'esperança, no? I hem de creure que el canvi és possible. I perquè si ja tens el no per resposta, mai faríem res i la societat no avançaria.
D'acord, abans de tornar al llibre, hi ha una forma fàcil de definir què és el Tea Party?
El Tea Party és el moviment més conservador dins el Partit Republicà, no? I són un grup de persones...
Perquè és un moviment ciutadà, també.
És un moviment ciutadà que no s'entén si no entens els orígens pioners dels Estats Units. És a dir, una mica és un moviment ciutadà molt radical, però que té els seus orígens en els primers immigrants que arriben als Estats Units i consideren que amb una... Ara ho diré d'una forma molt simplista, no? Però que amb un revòlver i tu ocupant un tros de terreny ja te'n surts, no? I una mica defensen aquest model de societat i no creuen en el govern, ni en pagar impostos, i evidentment l'Obama està a les antípodes del que ells volen.
D'acord, i fins a quin punt els mitjans de comunicació allí tenen un pes encara molt més específic en la vida política i en la influència en la societat que aquí, o no?
Jo estic molt decebuda, sobretot amb la tele, perquè, és a dir, en la lluita d'audiències i més aquestes televisions que ara tenen notícies 24 hores als 7 dies de la setmana, el que es prima és la notícia espectacular. I ens acabes donant veu o acabes donant-li molta importància a notícies que en el fons no són tan importants, però ho fas per guanyar audiència. I llavors és... en aquesta línia és quan gent com el Tea Party té més veu de la que haurien de tenir, perquè a mi em sembla molt bé que tinguin veu, tothom n'ha de tenir, però evidentment no representen a la majoria dels americans.
Quan truques aquí tens la sensació que això és un fenomen global.
Exacte, no?
Sí, que aquesta, diguem-ne, tendència s'està...
Lo del Tea Party?
No, el paper dels mitjans o de l'anècdota feta notícia.
Sí, crec que acabem donant-li massa importància a anècdotes perquè són divertides i perquè doncs ens fan gràcia, però moltes vegades, clar, vull dir, el donar molta importància tant en paper com per la tele a aquestes notícies, deixes de cobrir-ne altres que realment són importants.
En algun moment l'hem revertit, ha qüestionat com es desenvolupa la professió?
Home, aquí en el còmic, la Maria Mijó ja una mica...
En deixeu anar alguna,
sí,
eh?
Sí, en deixem anar alguna. En deixem anar alguna i expliquem com hauria de ser un periodista i què hauria de fer. No?
Però dic que no he sentit si en aquests 10 anys has vist un canvi també o una evolució cap a pitjor en aquest sentit?
No, bé, per exemple, jo sóc més periodista de diari, no?
Sí,
de paper.
Sí, sí.
Clar, en els últims 10 anys estic veient com el paper està desapareixent i cada vegada més es qüestiona el futur dels diaris, que probablement acabaran sent digitals. Fins i tot es qüestiona el futur dels llibres, que podrien acabar sent digitals també, no?
Allà es nota molt més que aquí, això, també,
allà
suposo.
Allà es nota molt més que aquí. I a mi, jo, per exemple, de petita em passava totes les tardes a la Biblioteca Santiago Rossinyol amb la Lolita, no? A mi la possibilitat de que el paper pugui desaparèixer, de no poder tocar el paper...
Gairebé no ho concebeixes, no?
No, és que clar, a mi m'agrada el paper, no? Per això em dedico el que em dedico. I no m'agradaria, per molts llibres que vengués digitals, a mi no m'agradaria que els llibres només tinguessin format digital. A mi m'agrada tocar-los. I que...
D'acord. En aquest llibre la Emma ha fet un exercici que no hagués fet tant en versió assagista, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, clar, el poder col·laborar amb una il·lustradora, amb la Màriam, m'ha permès escriure un còmic. Que jo sola no hagués pogut perquè no dibuixo prou bé, no? I amb la Màriam, clar, ens permet, aquesta col·laboració ens permet a les dues arribar molt més lluny del que...
D'acord, ho dic en el sentit si aquestes reflexions les haguessis posat per escrit en un llibre...
No, perquè per reflexionar sobre política i sobre el futur del periodisme, i sobretot sobre política, no? Que aquest còmic es diu Polític, jo necessito fer un clau d'humor.
Perquè si no... anava a dir, si no et faries massa mal.
No, ara, i a part que no sóc la persona adequada per fer un llibre de política, no? No en sé prou. És a dir, no, la nostra pretensió era fer un còmic i que la gent passi una bona estona, no?
D'acord. Un còmic que, entre altres coses, per exemple, no diguem que hem agafat la pàgina a l'atzar, però hem anat a petar a algunes de les pàgines on, veritablement, estem en campanya electoral, vostè segurament han estat, com tots en general, testimonis de com s'ha viscut aquesta campanya, de la vida política en general, i potser es poden sentir més o menys identificats amb les converses entre Apolo, que és aquest noiet, que a la manera de Mafalda o a la manera de tants pretèrits que reflexionen sobre les contradiccions humanes, pregunta als seus avis moltes coses. Doncs bé, per exemple, pregunten, entre altres coses, i diu al llibre, entre altres coses, «Los políticos pueden dimitir», li diu l'àvia de l'Apolo a ell. Apareix la definició de dimissió, renuncia, abandono, d'un empleo o d'una comissió. I a continuació, reflexió en veu alta també que apareix en el llibre. «No hay nada más difícil que entender una dimisión si de pequeño no te explicaron la teoría de la reencarnación. Dice el refrán, mal político nunca muere, i apareix, tot això expressat d'una forma gràfica, un polític que entra i sale, sale i entra. A continuació, és com el material reciclado, o polític. Siempre te lo encuentras con un cargo nuevo en otro lado. Los políticos deberían ser más transparentes, li diu l'àvia de l'Apolo. Transparente, definició, dicho de un cuerpo a través del cual pueden verse los objetos claramente. I a continuació, gairebé com si fos una radiografia, se suposa que estem contemplant la metàfora visual d'un polític. Atención, no tiene corazón, i evidentment el cor no està dibuixat. Está pensando que le pedirá a un empresario que le debe un favor que contrate su hermana y mañana se lleva a la novia al cine en coche oficial. Tiene la cara muy dura, tiene las espaldas muy anchas. La dentadura postiza nunca pagó al dentista. Ha dado codazos a todo el mundo, estómago a prueba de traiciones. Tiene la conciencia muy limpia, jamás la ha utilizado. Ha hecho la zancadilla más de uno. ¿Quién retrat?
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Com et deia abans, molta gent ens ha dit que el llibre no és prou punyent, però com veus, sí que... Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I punyent a partir de, òbviament, el testimoni, la visió que en pot tenir una periodista que porta 10 anys als Estats Units i està a cavall del que ha viscut aquí en la política catalana. En algun moment heu pensat, ens estem excedint? No. Si ho fem així amb la mitja cunyeta o amb la innocència de l'Apolo, ens podem llançar una mica?
Mai vam tenir la sensació d'estar-nos excedint.
D'acord.
Creiem que estàvem sent bastant prudents, no? I com deies abans, que ara ho comentaves,
sí,
la nostra referència sempre ha estat la Mafalda, no? Que s'ha atrevit a dir tot allò que... I és important tenir en compte que la Mafalda ho deia en un moment polític molt més complicat que l'actual. És a dir, el Quino es va atrevir a fer-li dir a la Mafalda unes coses molt dures en un moment que no era tan fàcil dir aquestes coses a Argentina. Per tant, nosaltres que vivim en una democràcia i que podem dir el que volem, motiu de més per dir el que ens sembli sense autocensurar-nos.
No? Un nen pot dir de tot.
Un nen pot dir de tot. El que sí que hem fet, i crec que és un exercici molt sa, és no ens hem inspirat en cap polític real. És a dir, fem una crítica a la política en general, però cap polític que llegeixi llibres es pot sentir identificat o ofès, no? Per què no hem anat a atacar cap política en general, sinó que és una reflexió sobre la democràcia i sobre la política.
Aniríem a cap política en general, però la classe política en general?
Sí, però vaja, que llegint el llibre...
Veient, llegint exemple, el llibre es posa tot allò, què?
Sí, veient les fotos dels polítics no em pots identificar a cap.
D'acord.
De fet, critiquem la corrupció o critiquem el fet que alguns polítics haurien de dimitir i no ho fan, però ens estem referint sempre a tots els partits i d'una forma genèrica.
Quan va néixer la necessitat d'escriure unes reflexions així en veu alta en la vida de la Emma Reverter?
Sempre m'havia agradat molt la il·lustració, els llibres il·lustrats, els còmics, des de petita que llegeixo la Mafalda, després a mi també, per mi és una influència el Fernando Crán, i quan era petita ell va escriure un llibre amb la seva dona meravellós que es deia Los viajes de la senyorita Amelia i els seus tres nens anaven amb mi a l'escola aquí a Sitges i el llibre ells hi sortien i volaven amb un ocell i és un món que sempre m'ha agradat molt, no? I sempre vaig pensar que m'agradaria molt poder col·laborar o poder escriure un llibre il·lustrat. I darrerament la tendència és, sobretot en novel·la gràfica, que un periodista o un guionista escriu el guió, escriu el text,
d'acord,
i després una il·lustradora fa els dibuixos. I per tant va ser perfecte. Era una...
Això va funcionar d'aquesta manera? És a dir,
sí.
Primer la col·laboració entre la Emma i la Màriam Benara, primer la Emma va pensar en un guió, li va...
Sí,
com us vau posar en contacte?
Sí, vaig escriure el guió sense conèixer-la, és a dir, vaig escriure un guió sabent que després intentaria contactar amb una il·lustradora que em fes les il·lustracions.
D'acord, però no tenia cap il·lustrador o il·lustradora concret al cap?
No, de fet tenia el Fernando Crán al cap.
Oh.
I el que passa és que després, és a dir, aquest llibre, com veus, té pràcticament 500 il·lustracions.
Sí.
Per tant, s'ha de buscar algú que pugui treballar molt ràpid, algú que pugui treballar un ritme molt ràpid i que estigui disposat a fer un llibre que, ja et dic, requereix més de 1.000 cares de l'Apolo, no? I una mica per casualitat vaig trobar les il·lustracions de la Màriam per internet, em van agradar moltíssim, vaig pensar que eren perfectes pel tipus de guió que jo estava fent, i vaig contactar amb ella, i la veritat és que la col·laboració ha estat molt millor del que les dues podíem preveure, perquè hem treballat, ens hem pogut conèixer 3 o 4 vegades quan jo he vingut a Barcelona, però normalment hem treballat per internet.
D'acord.
I hem treballat molt bé i ens hem entès molt bé, i això ha estat una sort, perquè podria no haver passat.
Farem una cosa poc ortodoxa, li demanarem a la Emma que ens passi aquells cascos que tenim allà, els endollarem i així la Emma podrà escoltar la Màriam sense cap mena de problema. Estem parlant d'aquesta col·laboració que vam mantenir totes dues, entre la Emma Remarté i la Màriam Benàrab, a l'entorn de la publicació de Polític. Màriam, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com va néixer aquesta col·laboració? I si per la Màriam va ser una sorpresa?
Doncs sí, va ser una sorpresa, la veritat. Un dia rebo un correu d'una escriptora catalana que viu a Nova York, que em diu que li agrada molt el que faig i, bueno, i que té un projecte per mi. Jo ben intrigada, bueno, quedem a la llibreria L'Aire de Barcelona i em deixa anar que té un projecte d'una novel·la gràfica de 100 i escaig pàgines i que jo vol que la dibuixi.
Ara faríem aquí un parèntesi. Hi ha moltes coses que comencen així, Màriam?
Bueno, per internet...
Ho he dit per ser la sorpresa a vegades en la vida d'una il·lustradora, acostuma a aparèixer bastant sovint, no?
Sí, home, sí. Tots són sorpreses. Sempre, cada vegada que reps un email o una telefonada proposant algun projecte, és una sorpresa, no? Però, clar, un projecte com aquest, quan jo estava acabant d'estudiar i, bueno, estava començant a treballar en el món de la il·lustració, mm-hmm. i et ve una persona amb un guió fantàstic i et proposa que tu siguis la dibuixant, doncs la veritat és de les sorpreses més grans que he tingut a la meva vida, gairebé. O sigui que...
És que sí. Sembla ser que jo vaig ser una mica bèstia, no?
I... Una miqueta, Emma, una miqueta. Sí.
És a dir, li vaig enviar un correu, li dic que visc a Nova York, si podem quedar a la llibreria Laia, quedem a la llibreria Laia i res, ens estàvem prenent un cafè i un té i immediatament li pregunto si pot dibuixar un llibre de 150 pàgines, no? Es va quedar una mica... gelada.
I està clar que podia, dibuixar un llibre de 150 pàgines, però si vostès van al blog de la Màriam, que és una preciositat, www.mariambenara.blogspot.com, és clar, no és el tipus, diguem-ne, de història a la qual la Màriam, diguem-ne, sembla més o menys habituada en les seves publicacions fins ara. Hem vist Llegendes de Sant Jordi, hem vist publicacions més o menys adreçades al món del llibre per infants, no?
Sí, és clar, jo sóc il·lustrada infantil.
Uh-huh.
A veure, l'Emma també volia una estètica així per
infantil,
la color,
sí.
Vull dir que ja amb això ja vaig tenir facilitat, però clar, no, jo no havia fet mai, et dic, novel·la gràfica. Clar, em vaig haver de posar a narrar, a construir una pàgina, a composar vinyetes, clar, tot això costa. I suposo que, bueno, jo havia fet molt poc còmic, havia fet alguna cosa, però molt poquet, però suposo que, clar, al llarg de la meva vida he llegit tantíssim còmic que suposo que això reflexa una mica, no?
D'acord. Perquè com neix Apolo? L'Emma em va dir, mira, jo penso en un nen, penso, però esclar, del pensar en un nen, que surti un nen amb uns trets, diguem-ne, singulars o diferencials dels nens que hi ha hagut i que hi poden haver, etcètera, etcètera, deu haver-hi un pas aquí també, no?
Sí, bueno, jo quan vaig llegir el text, de seguida em va venir la por al cap, la veritat.
D'acord.
No sé si la Emma us ha explicat que ella se l'imaginava totalment diferent a l'Apolo que vaig dibuixar jo.
No, encara no. Com te l'imaginaves, Emma?
Jo me l'imaginava una mica com el petit príncep. És a dir, molt eteri, molt dèbil, molt prim i molt ros. Molt... Sí, com el petit príncep, molt delicat.
D'acord,
no?
Molt delicat.
Molt delicat.
I jo vaig ser un nen baixet i moreno.
Mm-hmm.
O sigui que la meva genètica, que jo també sóc morena, va imposar-se la genètica de la mare.
I carregat de cabell, és un nen molt...
Carregat de cabell.
Diríem que gairebé molt pop, oi? Molt...
Sí, això també va per la via gràfica, no?
D'acord.
Com que és un nen petitó, doncs havia de tenir una estètica molt potent i llavors això es va aconseguir, entre cometes, en el cabell, no? Posar-li aquesta tofa de cabell.
D'acord, no sé si l'erro o no, però dona la sensació d'un nen una miqueta més trapella que el que donaria la sensació a un nen a la manera del petit príncep, no? Un nen
sí,
una miqueta més urbà, més de carrer, no?
Sí, el petit príncep és el que deia la Emma, no? És més eteri, és un poeta, uh-huh. és un filòsof, no? I l'Apolo, bueno, és un nen normal, la veritat. És innocent, fa les preguntes que fa i com qualsevol nen, suposo.
D'acord.
No?
Tot i així, continua sent molt mono i és molt bufó.
Si em permeteu, com que és una novel·la gràfica, fins a quin punt l'aparició o no del color era important per a aquesta història.
L'aparició del color...
Sí, l'aportació del color o no, o si en algun moment es va plantejar, o es va plantejar com veritablement com si fos una tira de diari en algun moment en la seva estètica.
Sí, jo sempre, bueno, he barallat la idea de l'estètica aquesta tipus Persèpolis, no? O Pyongyang, o alguna cosa així, que tot és blanc i negre.
D'acord.
Que tingui molta potència gràfica, també. Mm. No?
Sí, sempre vam tenir clar que seria en blanc i negre, sí. I amb molt contrast entre blanc i negre. Com, això, com Persèpolis, com Maus, com totes aquestes grans novel·les gràfiques que hi
ha. I com moltes tires de diari.
Exacte.
Per això mateix. I us ho deia perquè hi ha també un apartat del llibre, segurament amb una estètica gràfica de les més impactants, que són aquests diàlegs entre el periodista i alguns, diguem-ne, dels representants de sectors o de lobbies de poder, en què la pàgina es delimita amb una diagonal molt marcada, molt blanc i o negre. Aquesta era l'imatge que volíeu pel llibre, no?
Sí, i també les pàgines de drets humans també tenen moltíssima tinta negra, i una pàgina espectacular que va il·lustrar la Màriam del Guernica, que és una de les més preferides.
Per definir els personatges, es va començar per Apolo, van sortir tots a la vegada, o com va anar això, Màriam? Van sortir tots al cap així en un primer moment?
No, primer l'Apolo. L'Apolo va ser com un bolet allà dintre el meu cervell i cap problema. Llavors, el tema va estar continuar amb l'avi. L'avi, també la Emma se l'imaginava molt diferent al que vaig dibuixar jo. Jo vaig fer una barreja entre Albert Einstein i un actor de Charlie, la fàbrica de xocolata que fa la vida, sí, de Charlie, que es diu David Kelly, que porta, sí, unes ulleres molt grosses i li amplia molt els ulls i tal.
En canvi, jo me l'imaginava com el meu avi Sam, no? Amb el cabell blanc i gordet.
D'acord.
Jo m'imaginava un avi gordet, m'imaginava un avi tan prim i amb barba com el que ha fet la Màriam.
Però bueno, de fet, com que l'avi parla en vers i és religiós, sí, i moltes vegades jo també... volia intentar de fer que no fos... que les imatges on sortissin l'avi fossin les més fantàstiques, no? Mm-hmm. Que sortissin flotant els rellotges.
D'acord.
I que ell tingués una imatge així com de geni boig,
anàvem,
no?
Anàvem precisament per aquí, perquè, esclar, va més enllà de la imatge d'un rellotger, d'una aquella, sí, que gairebé fins i tot un punt de sensació de liniana, amb tots aquests rellotges, el pas del temps, amb rellotges grans, petits, com si fos el relativitzador de la història, l'avi, no? Que diu que sempre, que tot ja s'ha vist i tot està per veure, però sempre posant una mica de mesura en totes les coses, no?
Sí, perquè un missatge molt sublim, que qui llegeixi el llibre no té per què saber-ho, però és un joc nostre, és que com que parlem de democràcia i els personatges una mica tota l'estona parlen de democràcia i del que hauria de ser la democràcia, la democràcia grega, Apolo és un nom d'un déu grec i el seu avi, com el déu Apolo, el seu avi és el déu Cronos i és per això que l'avi rellotger, etcètera, etcètera.
D'acord, o sigui que hi ha més d'una analogia.
Sí.
Històrica.
Hi ha tota, els noms tenen la base en la mitologia grega. Llavors, ell és l'Apolo, l'avi és el Cronos, el déu Cronos, i l'àvia és la deessa Rea.
Uh-huh. El llibre repassa tot, des de la història de la democràcia primitiva fins als dictadors que té l'humanitat, amb un Apolo que va intentant saludar a diferents personatges arreu del món. A Corea del Nord hi ha una nena que té un bony i no hi ha forma que contesti l'Apolo, i l'Apolo se sent allò de dir què passa, que... i l'Apolo representa, no sé si dir, aquest primer món que a vegades no se n'adona del benestar en el qual viu, no?
Sí. La setmana passada a Madrid, per una cosa d'uns premis, vaig tenir la sort de conèixer el Quino, el creador de la Mafalda.
Vaja, això deu ser un impacte també, eh?
Sí, em va impactar bastant. Però una cosa que em va dir que em va impactar també molt és que, clar, la Mafalda és un còmic del tercer món i diu que per ella és una cosa que cada dia recordava. Per aquí li vaig dir, com és que la Mafalda no ha tingut gaire èxit als Estats Units, que es va traduir a l'anglès però mai va acabar de funcionar? Diu, diu perquè... La Mafalda és un producte d'Argentina en un moment molt concret i, per exemple, els lectors americans no entenen per què juga al carrer o no entenen per què el Manolito, els seus pares tenen una botiga tan cutre i tan petita on es venen productes caducats. Llavors, clar, si jo crec que l'haver nascut en un moment com de transició a Espanya i de més... jo encara puc entendre la Mafalda, però la Mafalda en el primer món, en aquest primer món tan salvatge dels Estats Units, ja no s'entén. I sí, l'Apolo, clar, l'Apolo viu en una ciutat que ni la Mariam ni jo li hem donat nom, però viu en una ciutat qualsevol gada del primer món, en un pis de 50 metres quadrats dels seus avis. No?
Miraves més, llegies més Mafalda que Charlie Brown?
Les dues coses. I tu, Mariam?
I tu, Mariam?
Jo més Mafalda.
Més sí, Mafalda.
Més de Mafalda, sí, perquè els meus pares tenien els llibrets a casa i els fullejava sempre.
D'acord, fins a quin punt, per una il·lustradora, els referents, i ho deia fa un moment la Mariam, àvida lectora de còmic, fins a quin punt a vegades, a l'hora de crear personatges o referents, poden distorsionar una mica el procés o pots tenir massa imatges al cap d'aquells referents de còmic i vas a petar encara que no vulguis?
Sí, això és difícil de desprendre-te'n una mica, però bueno, és que és inevitable, jo crec. Jo crec que aquí has de tu agafar els referents que a tu més t'interessen, però no hi ha com a còpia, no vull dir això, però com a inspiració, no? Jo, o sigui, no relaciono el meu dibuix amb... Sí, doncs és molt semblant a tal autor o a tal altre, no? Però sí que et puc dir, doncs mira, ens hem inspirat en Persepolis per fer-lo en blanc i negre, perquè ens agradava l'estètica i tal. Però bueno, avui en dia hi ha tantíssims referents, tanta informació, sobretot a internet, tantíssims autors boníssims que et pots estar hores i hores i hores i hores mirant i remirant, que jo crec que al final estem desbordats, almenys jo estic desbordada de tant de talent que hi ha en el món. No?
Hem anat a les pàgines més enllà de les 100. Havies dibuixat mai, ni que fos allò en petita escala o en més gran escala, fragments o parts del Guernica, Mària?
No, la veritat és que no.
Què té aquesta obra, que és un recurrent o és un referent cada vegada que s'ha de parlar de temes relacionats amb el missatge que va deixar Picasso i que passats gairebé 70 anys continuem amb aquest poder, amb aquest magnetisme,
Sí, és com diu la Emma en una frase del llibre, no? Que l'home sempre... Com ho dius, Emma?
Que sempre... Sí, que no aprenem, no? Que sempre
que no aprenem,
sí, no aquí tornem a cometre els mateixos errors.
Sí,
perquè
clar,
la història es repeteix, els homes no canvien. Diu,
sí,
no?
Perquè el Guernica, malauradament, en qualsevol guerra, quan veus fotografies de les víctimes, et tornes a recordar el Guernica, no? Crec que és el quadre que millor representa el que és la matança de civils i el patiment en una guerra.
Dins aquest procés d'elaboració conjunta del llibre, un cop la Mariam tenia tot aquest guió i un cop la Emma va poder veure els dibuixos de la Mariam, va passar alguna cosa més? Tot estava perfecte o algunes frases es van modificar o alguns dibuixos es van canviar o algunes peces es van tornar a encaixar?
És a dir, si ara tornéssim a agafar el guió que jo li vaig donar a la Mariam a la llibreria Laie, quan ens vam conèixer, ara és com el 60% del llibre, perquè a mesura que anàvem treballant, a mi quan veia els dibuixos de la Mariam, se m'acudien noves idees, o també el que va passar és que l'anàvem actualitzant, perquè anàvem passant coses anàvem llegint notícies que ens frapaven molt i decidíem que fèiem 4 o 5. Per exemple, les pàgines del periodista, que finalment són les que han tingut més èxit, o tothom en parla, són pàgines que van néixer molt posteriorment. Vam patir el cas d'una periodista que va rebre insults i ens va semblar molt malament, i que en aquest cas va ser la Mònica Terribas, i a mi se'm va ocórrer fer 4 o 5 pàgines dedicades a les pressions i els insults i les amenaces que poden rebre periodistes que estan fent la seva feina.
Aquella malaurada expressió sobre Mònica Terribas, no? Hi ha un periodista que s'enfronta, un periodista vestit de Superman, un periodista Clark Kent, que fins i tot fa que l'Apolo digui que en algun moment ell li agradaria ser el Clark Kent del periodista. Que s'enfronta, doncs, això, des d'a un candidat a les eleccions fins al propietari d'una empresa, fins a aquelles persones que volen quedar bé en el diari i el periodista li ha preguntat qüestions que ells consideren inconvenients per la seva imatge pública. En algun moment l'Emma ha viscut alguna cosa així?
No, la veritat és que he tingut bastanta sort i sempre he pogut escriure el que he volgut i mai he rebut cap trucada ni del diari Avui, ni sempre he pogut, la veritat, sempre he pogut fer el que he volgut. També perquè sempre, normalment jo he escrit sobre Estats Units i sobre la ONU, per tant, normalment ningú et vindrà a fer una trucada. M'imagino...
Vols dir que el paraigües és tan gran en aquest cas?
No, el que vull dir és que m'imagino que els que realment reben pressions són els periodistes que es dediquen a una política doncs, més aquí, no? És a dir, que cobreixen polítics catalans o cobreixen la política local o han de cobrir temes d'economia que afecten empresaris
d'aquí. Sí, que poden ser interpel·lats directament sí, gairebé per, sí. per la persona a la qual fan, fan referència. Sí. No? En aquest moment d'elaboració del llibre... Veu treballar també conjuntament el guió o no? En algun moment la Màriam va pensar, home, m'agradaria aquí ficar-hi jo a mi una frase, no sé què... O
sí, no, Màriam?
De la mateixa manera que l'Emma deia, doncs home, Màriam, afegeix-me això. La Màriam també va tenir aquella intenció de dir, home, hi podríem col·locar aquesta frase o no, Màriam?
No, en aquest cas jo... És que el guió em va enamorar tant que...
D'acord.
Que no... Per mi és perfecte, no?
Però sí, no, que de tant en tant feies algun comentari, alguna frase... Jo crec que sí que també...
Sí, pot ser alguna vegada, no? Sí. Això no s'entén, que potser sí. no ho diem d'aquesta altra manera o dono-li una volta. Sí, una miqueta sí, però no està d'acord amb afirmacions o tot això, mm-hmm. no. O sigui, en aquest sentit, aquests problemes no...
D'acord, us ho preguntava sí. bàsicament, fa un moment la Emma feia referència a Fernando Crán. La pregunta es pot deixar sobre la taula. Fins a quin punt a vegades les imatges necessiten text? O el text necessita les imatges? O fins a
vegades,
quin...
A vegades les imatges parlen per si soles. Mm. De fet, clar, la Emma, jo estic molt agraïda perquè m'ha deixat tota llibertat per interpretar el seu text. O sigui, ella em va passar un guió però no em va passar unes indicacions per unes imatges.
D'acord.
No em deia, Màriam, aquí has de dibuixar tal cosa o tal altra.
No, i crec que el que... ha jugat al nostre favor també, és que sí. la Màriam tenia, com tu deies a l'inici, molta experiència il·lustrant llibres infantils, i crec que això ha jugat a favor nostre, perquè ha de ser un llibre amb una estètica més relaxant, o, és a dir, més naïf, no? És a dir, no és un personatge agressiu,
mm-hmm.
és
una
imatge simpàtica.
Però d'alguna forma totes dues us enfrontàveu a un repte. La Màriam havia de dibuixar quelcom que es desmarcava de l'estètica habitual mm-hmm. de les seves feines, i la Emma... proposava a una dibuixant de la qual en coneixia referències que s'atrevís a il·lustrar, doncs això, 100 pàgines de guió més o menys, no? O
sigui que sí, cadascuna... però aquestes col·laboracions tan, diguéssim...
sense cap, així, d'una forma
originals, molt... poden funcionar molt bé en el nostre cas, o poden ser un desastre, m'imagino, no, en el nostre cas va funcionar.
Abans no comediem a la Màriam, la Emma ens deia, Màriam, que teniu un llibre dedicat a l'economia sobre la taula, ara, no?
Sí, en tinc moltes ganes de fer-lo.
D'acord.
Sí.
Perquè aquest llibre, entre altres feines, moltes coses sobre la taula, té la Màriam ben ara, pare?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, per això no he pogut venir avui a l'estudi.
No passa res. En qualsevol cas...
Moltes feines.
Estem sí. en aquella època en què que un digui que té molta feina...
Sí, tothom m'ho diu, bueno, però ja està bé, no?, que tinguis feina.
Ja està bé, i suposo que després, Màriam, et deuen dir, i a part, fas allò que t'agrada i ho acaben de reblar,
exacte,
suposo, no?
Exacte. Però bé, la veritat és que la nostra feina, tant la Emma com la meva, és bastant dura, eh? Perquè tens uns horaris impossibles. Bueno, mm-hmm. de fet, te'ls marques tu, però les dues tenim una manera de treballar molt de marcar-nos uns horaris i treballar moltes hores al dia, perquè si no... Jo no arribaria a tot.
D'acord. Fas bé de dir-ho perquè el tòpic assenyalaria allò, la vida feliç d'un dibuixant perquè dibuixa. Doncs bé.
Jo sóc molt feliç a les hores que treballo, però clar, cansa.
Com totes les coses, no?
Se't cauen els ulls de terra.
Sí, perquè la Màriam il·lustra això, llibres infantils, diccionaris, tebeos, novel·la gràfica... Aquest any està fent de tot, una mica de tot.
Mm. Màriam, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort en el futur.
Gràcies.
Deu i 50 minuts. Hem parlat amb Màriam Benàrab, la il·lustradora de pàgines com aquesta, la 39. Bienvenidos al circo. Pasen y vean. Equilibristes, contorsionistes, il·lusionistes i más payasos deprimentes.
I després diuen que el llibre no es conyen.
El llibre s'ha presentat a la FNAC de Barcelona. El llibre ha anat a Madrid, ha estat protagonista de suplements dels diaris. Hi ha una pregunta tòpica recurrent sempre en aquestes circumstàncies. Si la percepció a Catalunya és diferent que la percepció a Madrid, si les preguntes són diferents, si l'ambient és diferent, si tot plegat.
La veritat és que ens han tractat molt bé a Madrid també i han entès molt bé el que és l'Apolo. No, no, estem molt contentes. A mi em feia una mica de por el viatge perquè, no tant per política, però sempre tinc la sensació que les rodes de premsa a Madrid, per experiències passades, mm-hmm. són com més dures que les d'aquí. Potser perquè aquí, com que fa molts anys que m'hi dedico, conec a la majoria dels periodistes que m'entrevisten, per tant no tinc sorpreses, no? I allà, algun cop que he anat a la tele o així, m'he trobat amb alguna sorpresa, una o altra. Però no, la veritat és que aquesta vegada ha estat molt gratificant.
Perquè com volies que fos entès, o com t'agradaria que sigui entès Apolo?
Doncs m'agradaria que fos una mica... Ja sé que és una comparació una mica arriscada, no? Però que fos una mica com la Mafalda del segle XXI. Això, un nen del seu temps que pot opinar sobre l'actualitat. En el cas d'aquest primer llibre, ell normalment opina sobre els polítics, però ara farà un segon llibre que opinarà sobre la situació econòmica actual. I el que ens agradaria molt és que la gent passés una bona estona llegint-ho, que entregués alguna conclusió. I el que estem intentant també és que l'Apolo es converteixi en un personatge que pugui tenir una tira diària o setmanal en un diari, no?
Vaja, això seria també, ara que parlàvem amb la Màriam, d'aquesta obligació, doncs una obligació diària.
Sí, el País Setmanal ens va demanar 4 pàgines senceres, és a dir, van dir, promocionarem el llibre, farem una prepublicació i explicarem què és Apolo, però ens agradaria que ens féssiu 4 pàgines senceres sobre la crisi. Una mica, aquí també va néixer la idea de fer un segon llibre sobre economia. Llavors vam fer 4 pàgines per al País Setmanal i les vam fer molt poc temps, en una setmana, i va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé. Vull dir que sí que creiem que podríem col·laborar amb un diari d'una forma periòdica.
Has hagut de trobar un nou llenguatge? O de la frase curta, o de la frase concisa, o de...
Sí, clar, has de dir moltes coses...
D'una certa abstracció, per dir-ho així.
Has de dir moltes coses amb molt poc text i després t'has d'acostumar a ser visual, és a dir, a imaginar-te quines imatges poden anar amb el text.
Acompanyant?
Sí.
Acompanyant el text, perquè el text per si sol, òbviament, que pot tenir un poder, però res comparat a la companyia de la imatge, no?
Exacte. Jo, per exemple, per posar-te un exemple, no? Una de les frases d'aquest còmic que vam fer especialment per El País Setmanal, una frase era, des de l'arribada de l'euro, els meus avis no han menjat carn. I quan jo m'imaginava la...
Vista així, aquesta frase, des de l'arribada de l'euro, els meus avis no han menjat carn.
Sí. Llavors, quan jo m'imaginava la imatge, perquè li vaig enviar un correu electrònic a la Màriam, perquè jo aquell dia estava a Nova York, li vaig dir, m'imagino una pila d'euros i una pila de pessetes i com la de l'euro és molt més...
És curta, reduïda.
Sí, i em va dir, no, aquí el que hem de fer és una vaca molt feliç perquè ningú l'ha matat. Ens vam fer una vaca molt feliç amb un cartell que posava, gràcies,
euro.
Sí, sí, i exactament, aquesta era la via.
Aquesta és, diguem-ne, la millor manera d'establir una col·laboració, no?
Sí.
La periodista pensa en una imatge que creu que pot ser bona i l'il·lustradora n'hi diu encara alguna que pot ser millor que aquella.
Exacte. I el que està bé és trobar una persona amb qui confiïs i entre les dues establir un diàleg i perquè, per exemple, ella va dir no, podríem dibuixar una vaca. Li vaig dir, ah, sí, tens tota la raó. Llavors li vaig dir, escolta, per què no fem un cartell que la vaca digui gràcies, euro? Vull dir que sí, col·laborar amb altra persona està molt bé. Sí, sí.
El proper llibre, per tant, dedicat a l'economia.
Econòmic,
amb la K també invertida al final, perquè la intenció és que això sigui l'inici d'una
sèrie. Sí.
Sí?
Sí, sí. Ens agradaria que l'Apolo pogués anar fent llibres sobre temes molt diversos, no? Hem començat en polític, perquè quan vaig començar a escriure el guió, la política, i ara també, no? És a dir, jo estic molt preocupada per la situació política i per la poca relació entre els ciutadans i els polítics.
Allò
no?
Que s'ha anomenat, amb aquest eufemisme, desafecció.
Exacte, desafecció.
Sí? La desafecció.
Un divorci, no? És a dir, els ciutadans estem una mica farts dels polítics i no ens
allà,
podem
allà
implicar.
També?
Allà també, però aquí sobretot, no? Jo ho he viscut...
A cavall d'un lloc i l'altre, tens la sensació que aquí més que allà?
Aquí més, sí. És a dir, frases com, no, és que quan surten els polítics per la tele jo canvio de canal o no m'interessa el que diuen, no, coses així, no?
Diguem-ne, aquesta negativitat tan oberta davant de la classe política, allà no estan per ser...
Sí, i aquesta desconfiança, no? De dir, no, és que no m'agraden els polítics que tenim i no crec que puguin fer res per millorar la societat. Aquest tipus de frases. I, en canvi, ara jo crec que tots estem parlant de l'economia, de la crisi i de més. Per tant, ens agradaria fer un llibre sobre economia i el proper pot ser sobre relacions laborals o sobre relacions familiars, no ho sé encara. No?
Perquè clar, això és combinable amb moltes altres feines o no? Quan un es fica en un projecte d'aquest
tipus... Sí, però és molta feina. Com diu sempre la Màriam, és molt fàcil llegir aquest llibre, perquè aquest llibre te'l llegeixes...
Per això mateix.
Quanta estona vas trigar?
Home, es pot trigar, aquest diré, dues tardes, però sí, en qualsevol cas la gràcia del llibre és que el pots agafar per on et vingui de gust.
Però vull dir que es llegeix molt ràpid.
Molt ràpidament.
I com diu ella sempre, diu, es llegeix tan ràpid, diu, i en canvi, diu, jo vaig necessitar 2 anys per fer les il·lustracions. Clar, és que és moltíssima feina la que hi ha al darrere d'aquest llibre, no? I no ho sembla, però són moltíssimes hores. Moltíssimes.
En qualsevol cas, sempre quedes amb una frase, amb dues o amb tres, que deixa anar a Pol en un llibre que a vegades segurament amb els assajos costa més de trobar una frase contundent que dius, mira, recordo jo que la Pol deia en algun moment donat,
sí,
això.
Sí, perquè
no?
A més, com que van acompanyades d'imatges, és molt...
Quedes amb el...
És molt potent, no?
Mm. La idea és que això segueixi, política, el manifiesto gràfico, hi haurà presentació Sitges, Emma?
Això espero. Per exemple, no he pogut gestionar res perquè no estava aquí, ara sí que hi soc, però Granollers, la ciutat de Granollers, que es veu que tenen una setmana dedicada al còmic, el que faran és, a l'Ajuntament i a la llibreria La Gralla, tindran una exposició dels originals de Polític, i tindran la majoria del llibre desplegat
en els originals.
Amb els originals de la Màriam, i no sé, potser seria bona idea després portar-ho cap a Sitges, no? A veure si podem.
Uh-huh. Aguantànamo segueixen igual, eh?
Aguantànamo segueixen exactament igual que sempre.
Quants anys fa del llibre?
Doncs del llibre fa 7 anys, i ara el podríem reeditar, i malauradament...
I agafaríem, per tant, aquesta frase del Guernica, que és allò que l'home no canvia...
El mundo nunca cambia, no?
Nunca canvia, l'home mai no canvia. Polític, el manifiesto gráfico amb un personatge de nova creació, el fill d'Emma Reverter i Màriam Benarap, es diu Apolo, és un nen, què, 5 anys? Li posem
5? 5 anys.
5 anys, sí. 5 anys, i amb moltes ganes d'encuriosir-se i de preguntar als seus avis aquelles qüestions compromeses sobre la contradicció humana i la vida quotidiana. Emma, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornes a Nova York quan?
No ho sé, em sembla que el dia 1. Tinc el bitllet obert, però en principi l'1 de desembre.
D'acord, quants dies has passat aquí?
Doncs 20 dies.
Senyora o no?
Molt, sí, sí.
Sí? I allà, sí. Senyora, aquí?
Sí, al final acabes allò, amb el corazón partido, no? Aquí i allà.
Emma, gràcies de nou. Arribem a les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.